Ara sí. Clar i català.
Primer episodi d'estiu.
Clar, aquest surt al juliol, no?
Sí, encara no és estiu, però l'estem gravant en primavera, però ja sortirà estiu, aquest.
Per això sortirà per després de... pels vols de, després de Sant Joan ja hauria de sortir, no? Per tant, ja seríem estiu oficialment.
Tio, tens el calendari bastant abandonat. No, sortirà exactament el dia de Sant Joan.
No tinc ni puta idea, Marc, jo prou feina sé quin dia és avui, saps? De fet, jo vull pensar que era dimarts i veig que és dimecres, per tant, estic descol·locadíssim. I normalment gravem dijous, o sigui que t'ha fotut el tema.
Aquest sortirà el dia 24, Sant Joan, després dels petardos. Per mi és el segon pitjor dia de l'any després de Cap d'Any.
Hòstia, jo també, com a persona que ha madurat i ha abandonat les pràctiques... diguem infantils, de cremar diners, bàsicament, doncs no m'agrada. No m'agrada Sant Joan, bàsicament. I també perquè és un dia que s'embruta moltíssim la ciutat, que es fa molt soroll i realment la gent es dedica a cremar diners. O sigui, és que és literalment tirar petards, gastar diners en petards, és cremar diners. La gent dirà, sí, bueno, també, i beure fer unes birres també és beure diners, no? Ho entenc. Però, hòstia, és una pràctica que... no ho sé, cada cop veig menys adequada a la societat en la que vivim. És molt molesta per a la resta de gent, és molt molesta pels animals, també. És que pràcticament, no li veig cap avantatge, eh?
És un despilfarro innecessari d'entropia que no pinta res. O sigui, en quin món agafes i comences a cremar petards pel carrer? És que no té cap sentit. I a més és molt sorollós. Jo estic molt a favor de les festes, estic molt a favor... que la gent surti, que s'ho passi bé, però que a mi em deixin tranquil i em deixin dormir. I no és el cas. Llavors, Sant Joan no ens agrada, Sant Joan.
No ens agrada.
No sé, Àlex, tinc aquesta sensació que a l'estiu l'any es relaxa sempre. No sé per què. És l'època de l'any on la gent es relaxa. Inclús en tecnologia, eh? També passen menys coses, generalment, no sé.
A tu, tinc una pregunta, eh? A tu et deixa aplatanat la primavera, en general, vull dir, no la primavera al principi, la primavera quan comença a fer calor. O sigui, jo ho noto que és una època de l'any en la que m'adormo pels llocs, eh? Vull dir, no allò que dius, hòstia, al març, que ja comença a haver-hi pol·len, però clar, encara fa fred, encara plou, sinó que quan és primavera i fa calor d'estiu, t'ho juro que em quedo dormit tot el dia. O sigui, no arribo a les 11 de la nit despert. Em venen ganes de fer migdiades a les 10 del matí, a les 11, a les 12, a la 1, a les 2, a les 3, i tot. Cada hora del dia podria estar dormint. De fet, el diumenge, a casa se'ns va anar de les mans la migdiada. Hem fet una migdiada de 3 o 4 hores, eh? Vull dir que... no ho sé. A tu et passa això o no?
A veure, a mi això em passa més a l'estiu. I més recentment, amb l'arribada acusada del canvi climàtic, et diria que els últims estius han sigut duríssims. De fet, bueno, sí, ja que parlem d'estiu, parlem-hi bé, no? He fet una maniobra vacacional defensiva. És a dir, generalment, les vacances es pensen de manera ofensiva, no? És a dir, tu et ve molt de gust fer alguna cosa i vas a fer-la. Jo, en canvi, ho he fet al revés, no? Ja després de portar 2 anys morint a base de calor a l'agost, he planificat unes vacances defensives i el que vaig fer va ser mirar un mapa de temperatures d'Espanya, vaig mirar quins eren els punts més freds a l'estiu i vaig reservar exactament en aquell lloc una casa durant un mes per evitar la calor. Aquest és el meu pla d'estiu.
On és? On és? M'agradaria saber-ho, per no anar-hi mai, eh? Però...
és un poble, potser, de 3 habitants. Quan hi arribi jo, serem 4. Viesques, Sales, Astúries. És un poble que segur que no sortirà a la telenotícies a menys que hi hagi un crim o un assassinat, sens dubte.
A veure si el Carles Porta haurà de fer quan acabi d'exprimir ja el tema de Thor, que, pobre, déu-n'hi-do, ja està rebent molt per estar-ho exprimint fins a l'última gota. Vull dir, massa suc per tan poca taronja. A veure si farà una segona minissèrie amb aquest poble i espero que no siguis tu el protagonista per cap dels dos cantons, eh?
No, clar, però Àlex, la gent a l'estiu es relaxa, però ha de seguir facturant, no?
Ben tirat. Vinga, parlem de coses superinteressants. Hòstia, has fet un tir de mig camp sobre la bocina i ha entrat, eh? No parlar de factura electrònica, tio, perquè és un tema que no hem tractat mai. No ens agrada parlar de diners, ja ho sabem, però si estem fent aquest podcast és perquè les coses ens van bé, és perquè hem creat empreses, tenim projectes, facturem a clients i sobretot, hi ha una part que és extremadament dolorosa, que no sé si a tu t'agrada o no, però a mi no m'agrada gens, val? Que és tot el tema de comptabilitat. Aleshores, tots els projectes que jo monto La comptabilitat és la primera cosa que se'n va fora. De fet, jo quan ja era freelance, el primer que vaig pagar, fins i tot abans d'haver cobrat jo una factura, va ser una... Hòstia, com es diu això? Un accountant. És que no em surt ni una gestoria, val? Una gestoria perquè em portés tot el tema de factures. I quan vam fer l'empresa, fa 10 anys, absolutament, també va ser la primera cosa que vam contractar és trobar una gestoria que ens portés tot aquest tema, perquè és un tema horrorós. És un tema horrorós perquè el tema de factures és paperassa, no està estandarditzat. Per sort, en el sector tecnològic tirem ja més de... s'envien per e-mail i ja t'ho poden enviar per PDF, te les pots descarregar quan compres un SaaS, per exemple, doncs si fas servir qualsevol SaaS que porta la integració de Stripe, que és probablement la integració més vaga en un software que s'ha fet mai, perquè si fixes quan vas a OpenAI o quan vas a, perdó, a ChatGPT o a Superhuman i vols descarregar les factures, t'obre una pàgina de Stripe, o sigui, és que ni tan sols està personalitzada pel software aquest. La gent li importa tres parells de collons i directament et mostren a la pàgina de Stripe, o sigui, és fabulós, o sigui, és un product placement, és una viralitat in-app fantàstica. Dit això, fora de tecnologia, no és així. Ara, en el viatge aquest a Sant Sebastià que vaig comentar fa un parell d'episodis, vam parar a dinar en un restaurant doncs a mig camí i el restaurant, bueno, bàsicament, quan jo vaig demanar la factura, va ser com, tia, era com si no haguessin fet mai una factura, no? I em va dir, però vols imprès o per e-mail? I vaig dir, home, per e-mail millor. I va dir, és que no sé si ho sé fer, saps? Dic, hòstia, bueno, doncs dona-m'ho imprès. I va haver de d'agafar les dades, jo vaig haver de buscar el CIF perquè no me'l sé de memòria, va escriure malament l'adreça, va escriure malament el nom de l'empresa, i era com un, bueno, és igual. M'ho va guardar en un sobret, m'ho va donar, i aquest sobret, doncs, bueno, doncs no et fots res, no? Vull dir, fas la foto a la factura, ho deses, iau, i han malgastat una miqueta més de paper, i és un tema que és horrible. Però tu imagina't tots els sectors que no estan tecnificats ni digitalitzats. Que la factura són que tots hem vist aquells albarans i papers, factures i rebuts, papers de colors i muntanyes de carpesans que tenen certes empreses, doncs allò es transporta a mà, es pot perdre, es pot mullar, es pot malmetre, és un tema horrible. I per això arriba la factura electrònica, que és una miqueta del que parlarem avui.
Clar, no, i en parlem, és interessant, perquè és un tema que ja ens havia demanat molta gent, però en el ben entès que els nostres amics de Parlem, i avui sí, si vols la faig jo, la Falca.
Va, vinga, Marc, que sé que estàs nerviós per fer-la.
Sí, a veure, tampoc és que me l'hagi preparat gaire, però els nostres amics de Parlem fan un webinar perquè no només parlen de telecomunicacions, sinó que també ens volen educar sobre el nou espai digital. I han fet un webinar sobre factura electrònica, que per cert, no m'he mirat i era una molt bona introducció a la factura electrònica i jo, mira, sense voler, vaig tirar d'altres recursos i avui l'Àlex m'ha recordat que hagués pogut mirar el webinar i jo he pensat, sí.
I jo ho he fet.
L'Àlex ho ha fet, o sigui...
I jo ho he fet, o sigui que in your face...
En quin món ens estem trobant en el qual l'Àlex està fent els deures i jo no, no? És a dir, com canvien les coses, Déu meu, com canvien les coses. Dintre de poc seré jo el que vindrà amb ressaca.
Estàs tocant fons, Marc.
Eh.
Estàs tocant fons, Marc, bàsicament. Però bueno.
No em perdonis el dia que vingui amb ressaca per això, eh?
No, perdonaré perquè no passarà. Doncs jo sí que... A veure, és un tema que per interès propi també vaig estar recercant perquè al final tots aquests projectes que venen a resultes de legislacions europees doncs generen negoci, no? Aleshores, totes aquestes empreses que hauran, ara entraran en vigor un parell de lleis, que si vols passo a enumerar i després dic una miqueta quines conseqüències tenen i de què va cada una. Bàsicament, això genera negoci, totes les empreses s'hauran d'adaptar a això i també genera una miqueta aquest el FOMO de dir, hòstia, tothom ho té, jo no, tindrà una viralitat inherent que forçarà totes les empreses a passar a parlar-ho. Per tant, això pot ser que sigui potencial, és negoci. Per Parlem Tech, òbviament, com a integradors, perquè tenen una solució, que ja comentarem, però també és negoci per totes les altres empreses que ens dediquem a això. Per tant, per Mars Base és interessant, ja és un tema que teníem mirat i que, evidentment, ens afecta a totes les empreses. Val? Com ho vols fer? Vols pilotar tu i... Mira, explica'ns el que has trobat tu i després jo ho complemento amb la bona informació de la gent dels amics de Parlem.
Sí, mira, jo començo amb els bàsics, perquè com veuràs, els meus bàsics comencen de molt a sota. És a dir, quan vam parlar fa ja 2 setmanes que comentaríem el tema de la factura electrònica, jo, Àlex, em pensava que factura electrònica és que simplement deixaríem de fer servir el paper i ja doncs, tot podria funcionar digitalment. És a dir, que tu enviaves la factura en PDF, això ja comptava com factura electrònica. Val? No! Error! D'acord? Per aquells que veniu amb coneixement zero com jo o coneixement negatiu, que sapigueu que no és el cas. La factura electrònica no va d'això. De fet, si algú està facturant a l'Estat, em sembla que des de fa 4 o 5 anys la gent que està facturant a l'Estat ja està aplicant aquestes metodologies electròniques, no? Al final, com funciona això? El que s'està intentant, i ara potser em tiro a la piscina, però jo crec que una mica va per aquí, és tenir el pols de la morositat en temps real al teixit productiu del país, no? Perquè a dia d'avui, quan jo li emeto una factura a l'Àlex, me n'he enterat jo i se n'ha enterat l'Àlex, però no ho sap ningú més, no? Amb la factura electrònica, el que s'intenta és que quan jo li envio aquesta factura a l'Àlex, totes les factures tinguin una vertebració per sota com amb una estructura de dades uniforme en la qual l'agència tributària d'alguna manera ja sabrà que jo li he emès una factura a l'Àlex i si ell l'accepta que ell em deu a mi tants diners. És d'aquestes coses que dius, uau, com pot ser que això no estigués passant des de fot 20 anys ja, no? Al final, perquè té tot el sentit del món, perquè a dia d'avui tu emets factures com qui es fa cafè a la cafetera, però realment ningú més en té consciència més que tu i jo. Llavors, al final, el que estàs fent aquí és que tu estàs posant una estructura de dades uniforme per sota de la factura que una entitat com l'Agència Tributària és capaç de llegir. Llavors, en el moment que tu envies la factura, paral·lelament, també el bot de l'Agència Tributària és capaç de passejar-lo i diu, ah, molt bé, aquí hi ha un deute entre aquests dos senyors i després, en cas de problemes, morositats, impagos, entenc que serà més fàcil desbloquejar el problema. A veure, ja era hora que una cosa així funcionés, no? Vull dir, és que té tot el sentit del món. Al final, enviar paper digital és bastant estúpid. A mi em recorda molt... És aquestes coses que sempre diem de que quan hi ha una nova tecnologia, la primera cosa que sempre fem és el que fèiem abans, però adaptat al nou sistema, no? És a dir, arriben els diaris i què fem? Pues tu, pues posem anuncis al costat del text, igual que ho teníem al diari, no? En una pantalla. I fins que ens donem compte que en el moment que, clar, ara el paper té un real estate infinit, és un model absolutament deflacionari, no té cap sentit, no? Llavors arriba algú com Instagram i et diu, no, el model serà natiu, tindrà la mateixa forma que l'altre contingut que et posarà la gent. Llavors, bueno, ens donem compte que hi ha una millor manera de fer-ho en digital. Crec que aquesta, possiblement, és una millor manera de fer-ho en digital que no pas enviar paper digital o en forma de PDF.
De fet, sí, jo he fet una reflexió una miqueta més enllà. Com bé dius, o sigui, fantàstic, tot el tema aquest de l'estructura de dades. Jo també anava una miqueta equivocat, tot i que sabia que ja havia l'estàndard aquest de facturació electrònica per administració pública, perquè nosaltres hem treballat per administració pública. Per tant, hem hagut de patir aquest sistema. Val? O sigui, no ens equivoquem, és un sistema farragós, val? Com totes les coses que fa l'administració pública a nivell tècnic, però és veritat que té un incentiu molt clar a primer nivell, que és el de veure... O sigui, és el que... A veure, deixa'm reformular. Tot això t'ho estan venent com, ei, que si tu ens deixes saber totes les teves transaccions, aquí li estàs emetent factures, i si això nosaltres ho podem creuar també amb les dades de... Ens dius quan has rebut el teu comprovant de pagament, perquè totes les factures tenen associat un estatus, per tant, en temps real, a la que tu diguis ja m'han pagat això, o no m'ho han pagat i està arribant amb retras, doncs jo com a Hisenda ho sabré i et podré ajudar amb això. Aquest és l'incentiu que tenen per posar-te la por al cos, de dir-te, ajudarem a combatre el frau i que les empreses paguin a temps. Jo crec que no és veritat. L'incentiu secundari, el que està ocult, és el de volem que d'una puta vegada ens declareu tots els pagaments, totes les transaccions i transferències que feu, val? Però amb excusa de, ui, us ajudarem a que paguin. No, o sigui, Hisenda no sé fins a quin punt... O sigui, jo sé que tenen mecanismes per sancionar els impagaments, però fins on jo sé, aquestes noves lleis no afecten aquesta part, val? Bueno, t'ho venen així, crec que és un mecanisme de venda, val? Però que sapiguem que els 3 punts aquests que hem comentat fins ara, que són els més interessants, que és el de les estructurades d'una manera concreta, amb aquest format, que tot tindrà una traçabilitat i que després hi haurà també tot el tema de l'actualització en temps real de les dades, datos de totes les factures, doncs pot ajudar a que tu reportis que algú t'està pagant amb retard. Però no sé jo si farà, si Hisenda tindrà la capacitat, l'amplada de banda per poder anar a perseguir els pagaments petits d'una persona que, hòstia, aquests 25 euros no me'ls ha pagat a temps, no? Crec que estan massa ocupats perseguint altres coses. Què més tenim, Marc?
Bueno, llavors tenim el fet de saber com podem crear aquestes factures, és a dir, perquè ara és molt fàcil escriure tu en un full de text que l'Àlex em deu 500 euros, però el que no està molt clar és quin és el mecanisme per fer que aquest PDF s'alineï o d'alguna manera parli el mateix idioma que aquesta estructura de dades que imagino que Hisenda, però ara qualsevol persona, pugui acceptar. Bàsicament, abans, per exemple, si tu facturaves una gran empresa, com per exemple Repsol o alguna d'aquestes, ells ja tenen el seu propi sistema d'estructura de dades. El que passa és que crec que el que està fent això a nivell estatal és que ho està unificant, no? És a dir, que està dient, no, mira, l'estàndard serà aquest. Llavors, no sé, si abans facturaves una companyia gran, possiblement ja hauries passat pel seu sistema de dades de factures. El que passa és que, bueno, és com abans estaves utilitzant tecnologia propietària, no? Però ja et dic, vull dir, recerca molt lleugera i de nou...
Val.
Amb un gra de sal avui, eh?
Vale. T'agafo el relleu, però jo aquesta part sí que la sé. O sigui, bàsicament és hi ha certes grans entitats, tipus, a veure, nosaltres que hem treballat per empreses tipus Hewlett Packard, no? Hewlett Packard fa servir un sistema de facturació que es diu Aruba, que al qual doncs, tu has de posar les factures electròniques amb un format determinat. Val? Aleshores, el sistema aquest que hi ha de facturació electrònica el que diu és que primer, hi haurà un format estàndard, per tant, els PDFs, com bé has dit, no s'accepten, sinó que serà un format que està basat en XML, en una estructura concreta, i que hi haurà certs integradors en el mercat, val? Que podran proveir uns softwares que han d'estar regulats i certificats per l'administració, val? Perquè si no, serà il·legal, estarà penat, estarà perseguit i penat, val? I, clar, aleshores hi ha alguns operadors, tipus, doncs parlem en tenen un, que es diu B2B Router, que serà que primer han de garantir la interoperabilitat, val? Que vol dir que s'han de poder connectar amb els diferents estàndards de mercat, són les diferents administracions públiques, doncs, ja sigui a nivell regional, a nivell estatal o a nivell d'altres països, i també han de ser interoperables amb els proveïdors privats, val? O sigui, amb els Arubes de torn. Això és el que ve a dir. Per tant, anem a entrar una miqueta més en matèria, que és que el 2026 la facturació electrònica passa a ser obligatòria. Des del 2025 ja es començarà a demanar, val? Perquè en alguns països ja ho és. Aquí crec que es va anunciar el desembre de l'any passat per sortir el BOE, val? Entre que s'anuncia i surt l'especificació final, passa un temps, després, com a tota bona regulació, s'acabarà endarrerint i després començarà el període d'integració, val? Que va en una sèrie de fases. Val? Hi ha dues lleis, potser el concepte més interessant que hi ha aquí és que hi ha dues lleis, jo això no ho coneixia i com que en temes de lleis no estic molt versat, perquè una altra cosa, que delego i subcontracto totes les vegades que faig algun projecte és la part legal, doncs aquí confio cegament en els meus advocats, que si Déu vol, algun dia poden ser patrocinadors d'aquest podcast, si el comencen a escoltar. Per tant, des d'aquí ja us crido, Jorge i Pedro, si voleu. Aquest podcast requereix de molt suport legal, perquè tant el Marc com jo no tenim ni puta idea. Però bueno, dit això, hi ha dues lleis. Val? La primera llei és la llei de Crea i Crece, que bàsicament és la que obliga a totes les empreses a rebre i enviar factures electròniques. És molt important, val? La part d'enviar i rebre, i ara veurem per què. En format electrònic, és a dir, no PDF, com ha dit el Marc, sinó en aquest format electrònic estructurat, i que també obliga a tots els serveis de facturació, és a dir, si feu servir software de comptabilitat tipus... És que no ho sé, no sé quin software si hi ha, val? Més enllà de Holded, i, perquè ja et dic, nosaltres ho tenim completament delegat això, però hi ha moltes empreses que fan servir Holded, en el seu moment doncs, potser hi havia Equipo i no sé quines altres, doncs aquests serveis estan obligats a oferir la interoperabilitat de manera gratuïta. Val? Això és el que diu la llei Crea i Crece. Aquesta llei entra en vigor de tal manera que les empreses que facturen més de 8 milions a l'any, val, el mateix any ja l'hauran de començar a complir, és a dir, l'any que ve, o sigui, que és el juny del 2025. Val? Don't quote me on that, ja us posarem l'enllaç al webinar de Parlem, però és una cosa que ja ha passat directament a l'empresa per dir, ei, mirem-nos això perquè nosaltres no facturem més de 8 milions d'euros, val? Les empreses que facturen menys de 8 milions d'euros tenim 2 anys per implementar-ho, però estem altament incentivats a integrar-nos abans. Per què? Perquè no només emets, sinó que reps, per tant, els proveïdors de serveis tipus Marsbased, que tenim clients que facturen més de 8 milions d'euros, l'any que ve ja ens emetran aquesta factura i nosaltres l'haurem de poder rebre. Per tant, a menys que tu siguis una empresa que facturis menys de 8 milions d'euros i no tinguis cap client que facturi més de 8 milions d'euros, pots trigar aquests 2 anys, però si no, l'any que ve ja has d'estar dins del sistema. Crec que aquest és un punt molt important, sobretot pels proveïdors de serveis, i a nosaltres ens afecta directament. Per tant, qualsevol empresa que més o menys tingui clients una miqueta grandets ja ha d'estar complint amb això. Poseu-vos les putes piles, sisplau. Vale? Després hi ha la llei antifrau, val? Que aquí ja s'escapa més d'això perquè jo no cometo frau, ja sabem quines empreses cometen frau, ja les hem mencionat molts cops en aquest podcast, específicament jo. És la llei que obliga als programes, que perseguirà els programes que permetin modificar i alterar les factures i, al contrari, també s'ha de fer que les factures tinguin els programes han de tenir una traçabilitat, val? I la certificació d'aquests softwares, val? O sigui, tots els softwares que facin facturació electrònica i donin traçabilitat, etc., doncs hauran d'estar certificats. Aquestes són les dues lleis que entren en vigor, val? Perquè, com deia, el pla d'activació és aquest que ja he comentat. Més detalls podeu trobar-ho perquè Google és una fantàstica eina de recerca, però cada cop menys. Per tant, feu servir DuckDuckGo com he començat a fer servir jo, o Perplexity, si teniu la paciència de que els resultats se'ls mostrin en 5 o 10 segons a la pantalla després de donar-li el botó de cerca. I el que deia, per què no deixar-ho per última hora? Doncs això, segurament esteu ja treballant i facturant a empreses que facturen més de 8 milions d'euros i, per tant, us arribarà allò i tindreu l'imperatiu legal d'haver de respondre a aquesta factura, haver d'estar integrats. Val? Després hi ha un altre punt que jo us el dono des del punt de vista de ser un proveïdor de serveis. Ens arribarà un colló de gent un mes abans o el mateix mes dient oferiu aquest servei, ens hem d'integrar amb la factura electrònica, ho hem deixat per molt tard i ho necessitem per demà. Absolutament tots els proveïdors de serveis integradors d'aquestes solucions estarem patats de feina les últimes 2-3 setmanes. Val? O sigui, moveu el cul, busqueu ja el proveïdor de torn, parlem-ne o parleu en Parlem Tech per començar a veure el pla de viabilitat d'això. Perquè és que us trobareu que no hi haurà ningú que us pugui donar servei. Pitjor encara, la gent que en època de desesperació tingui disponibilitat per fer això, serà l'únic que queda al mercat i probablement no és la millor empresa en la qual confiar una cosa tan crítica com la facturació electrònica, que té una sèrie de sancions bastant elevades. Val? Segur que Hisenda no té tampoc l'amplada de banda per anar a perseguir tothom el primer dia, val? Però cada cop això està més estandarditzat, regulat, inspeccionat i traçat. Per tant, crec que de manera retroactiva podran anar a buscar la gent que no s'hagi integrat a temps. Quan els faci falta la pasta, doncs ja podran fer-ho. Val? Però també et donaré que potser hi ha arguments per deixar-ho per última hora. Val? Si vull jugar les dues versions. Val? Perquè no cal alarmar-nos, potser. Potser no anem a buscar la integració les últimes 24 hores, però tampoc cal fer-ho ara. Per què? Doncs perquè és probable que, com de tota bona llei, s'acabi endarrerint. Val? Hi haurà algun tipus de retras, hi haurà algun canvi, hi haurà alguna cosa que no s'havia pensat, hi haurà, fins que no s'implementa, no es comença a veure les falles de tot el sistema, i és probable que hi hagi algun tipus de retras. Per tant, amb calma, però tingueu-ho present. És molt important tenir-ho present. Val? I després també és això, si fent l'exercici que fas tu, Marc, sempre de veure quins són els incentius, qui us està transmetent aquest missatge? Els integradors. Per tant, penseu per què ho estan o barra estem fent, perquè ja ens interessa tenir més negoci al respecte d'això. Però bé, és veritat que és una legislació europea i s'ha de complir i que, bé, en realitat, us podeu estalviar bastants problemes.
Tinc una pregunta, perquè tot això m'ha quedat molt clar, perquè m'ha explicat la teoria. Jo la teoria l'entenc, i això està bé. El que no m'ha quedat gens clar és la pràctica. És a dir, anem a posar el meu exemple. El Marc és autònom i el Marc factura, de tant en tant. No gaire, m'agradaria més, però facturo poquet. Llavors, quan emeto una factura, si jo vull adherir-me a aquest nou estàndard, què he de fer? Quin software he de fer servir? Quina aplicació m'he de baixar? A quin proveïdor he de contactar? Aterra-ho.
Ja, jo aniria, a veure, depenent una miqueta de les capacitats que tinguis, no? Normalment les empreses no es fan el seu propi programa de facturació perquè és un desenvolupament molt costós i no té absolutament cap sentit, saps? A menys que pues, siguis Stripe i vulguis fer-te el teu propi producte, no? Però generalment totes les empreses doncs, contracten això, Holded o equivalents. Ara igual estic fotent la pota perquè tampoc tinc ni puta idea de què fan Holded, però compres un software que el que et fa és per, doncs, fer factures, comptabilitat, gestió d'aquest tipus de documents, etc, etc. Aquest és el software que haurà d'estar certificat, que és el software que haurà de complir amb els estàndards i que de manera transparent t'ha de permetre a tu fer totes les factures, no? Generalment el software ja no només et dona la possibilitat de crear les factures, sinó que tens el seguiment d'elles, els estats, enviar recordatoris, comunicacions, imprimir-les, gestionar tot el tema de les dades fiscals i això s'integra altres softwares de la teva empresa, tipus ERP i altres històries, val? O inclús la conciliació dels pagaments amb el banc. Generalment, el que aniràs a fer és això. Si no et facis tu cap tipus de software, no et desenvolupis res, perquè seria un clar cas d'overengineering, sinó que el que has de fer és anar a buscar un software que ja t'ofereixi això, però sobretot, s'haurà de mirar, i tots aquests ja, segurament, ja ho tenen desenvolupat, que és la certificació aquesta de que serà compatible, completament legal, en el marc de la facturació electrònica 2025.
És a dir, el consell seria, te'n vas a Holded i ells mateixos tindran un programa que al moment que jo emeto una factura ja s'emetrà la seva cosina electrònica, com si diguéssim.
Correcte, correcte, exacte. Sí, ja s'hauria de fer tant un dels exemples que posen al webinar és que tu aniràs a un bar i en el moment que et treuen el tiquet d'haver-te fet el teu pinxo i la teva cervesa, aquell tiquet ja portarà un QR que, si l'escaneja, et porta al sistema que ja és estatal, que et fa, o sigui, que ja t'ensenyarà la factura electrònica que s'ha generat automàticament en aquell moment. O sigui, no serà el bar que haurà després anar a posar, passar a la gestoria d'una d'alta, sinó que ja es fa de manera automàtica. Molts d'aquests softwares ja ho permetran.
Pues mira, Holded et cobra 15 eurets al mes per fer això. El plan més barat. Déu-n'hi-do, eh? Pica, eh?
Déu-n'hi-do. Com que de fet, el software aquest que parlem, com que també ho posaven en el webinar, però com que és privat, no diré els preus perquè no sé si és algo que podem desvetllar ja, però és més barat, val?
Home.
Us ho deixo aquí, que si després ells ho volen compartir, que ho diguin.
Podríem tenir un codi de descompte, no?
Podríem tenir un codi. Ah, ja els hi demanarem. Ja els hi demanarem.
Home, és que...
Una cosa que sí que és rellevant per la gent que s'ho vulgui implementar, val? I crec que està bé que facis aquesta pregunta, que és que tot això forma part dels projectes del kit digital, o sigui que si la teva empresa és elegible per fer servir la bonificació aquesta del kit digital, que són aquests 10-12 mil eurets que pots fer servir per digitalitzar alguna àrea de la teva empresa com a bonificació de l'estat, per impulsar els petits negocis que facin més transformació digital i bla, 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 doncs està bé. Val? Hi ha empreses que són digitalitzadores d'això, o sigui, una d'elles és Parlemtech, per exemple, i nosaltres no ho som, per exemple, Marsbased, i jo el negoci l'havia passat a una empresa, uns amics meus que ho són, que s'especialitzen en fer tota la tramitació de l'equip digital, que és absolutament horrible, per els pocs diners que et donen és bastant infern, val? Però, bueno, si les empreses que realment els hi va d'aquests 10-12 mil euros volen ser compliant i volen fer tot aquest procés, doncs és una bona manera de fer-ho. Busqueu-vos un bon partner que us ho faci, que us ho tramiti i us surt la integració gratuïta amb aquests 10-12 mil euros. Si us dona per més coses, doncs també, si vols, un dia podríem parlar del kit digital perquè té moltes llums i moltes ombres, també. Però, doncs, aprofiteu, us feu la pàgina web, que us posin un CRM... i el que us pugui donar. Jo no crec que la integració de factura electrònica costi 12.000 euros, però si es fa un bon paquet, pots maximitzar-ho fins a 12.000 euros, em segueix, i poden entrar diverses coses que qualsevol negoci de barri, doncs, hòstia, el posa, fas una bona posta a punt.
Clar, però em sembla com una mica injust, no? Al final, que tu per facturar electrònicament tinguis que contractar un servei d'aquest tipus. És a dir...
Què vols dir?
L'Estat no proveeix d'un software gratuït on tu puguis introduir les dades i crear una factura electrònica?
Pues això no en tinc ni idea. No sé si n'hi ha. Jo crec que, com a tot software, tot s'ha de pagar, però potser hi ha algun software open source que puguis fer servir, però segurament serà complicat de...
Clar, però Àlex, però això és tan universal... És com dir-te, el model 303, vale? L'has de presentar cada trimestre. Tu pots tenir una gestoria que te'l faci, ok, però pots presentar-lo tu online també, és superfàcil.
Ah, vale, ja entenc, però més. Vale.
Puc entendre perfectament que hi hagin companyies que facilitin, escolta, que estic super a favor de Holdet, eh? Vull dir, i entenc que hi hagin companyies que facilitin aquest procés, però, home, has de donar una alternativa gratuïta, no? O almenys una alternativa per tothom, si no, d'alguna manera, estàs regalant el negoci.
És un bon punt. No tinc ni idea, potser l'alternativa gratuïta és fes-te tu el teu puto software mentre sigui certificat i sigui garanteixi la interoperabilitat, doncs fantàstic. No tinc ni idea, no tinc resposta a aquesta pregunta.
Mira, estic a facturaelectronica.gobierno de España i diu, ¿qué necesito para expedir facturas electrónicas? Diu, hay tres formas de expedir facturas electrónicas. Mediante un programa informático que cree facturas electrónicas, en ocasiones pueden bastar los programas ofimáticos. Este programa puede estar instalado en mi ordenador o acceder a él a través de Internet. Gracias. És a dir, bueno, m'estan ficant la diferència entre baixar-me una aplicació o fer servir un servei, com Holdet, per exemple. Mediante la intermediación de un prestador de servicios de facturación electrónica, expedición por un tercero, entenc que això és un gestor, que sean creadas por el propio destinatario de la factura electrónica, que es lo que también se denomina autofacturación. Es a dir, que bàsicament el teu destinatari es creï ell mateix la factura. No em queda molt clar, eh?
A mi tampoc. Per tant, podem passar a lo següent, perquè això no t'ho sabria com... No sabria com respondre. Tu, d'altra banda, no ho sé. O sigui, realment, segurament hi ha una... Ja et dic, jo el que em ve al cap és que probablement hi hagi alguna eina open source, o sigui, gratuïta, però que... Deu costar més d'integrar, punt o pelota, saps? És l'única cosa que s'ha macut. Per això la gent paga per conveniència moltes vegades.
Àlex, et portaré en el proper episodi a l'open source de la factura electrònica, eh? El buscaré, creu-me.
Vale. Ja tens deures.
Home, és que no em sembla just, això. Estàs regalant diners a les companyies. O sigui, és com si ara, d'alguna manera, jo què sé, decretessis que un bé fonamental ha de ser arbitrat per un tercer. O sigui, això no em sembla gens bé, això, eh? No estic a favor de la factura electrònica en aquest sentit.
Vale. Però, per exemple, doncs mira, aquest és un molt bon punt perquè una de les coses que jo volia tocar és que quan es genera una nova legislació sempre hi ha una oportunitat de negoci, no? Hi ha oportunitats de negoci més efímeres i més oportunístiques i algunes que són més segures, no? I on jo també, com a inversor, inclús com a desenvolupador de software B2B, veig que cada dos per tres surt software d'aquest de gestió de factures, software de conciliació de pagaments, software de doncs, un nou ERP, un nou CRM, etc. Per què surten com bolets tots aquests? Perquè són software que costen molt de fer, generalment, però si tens un equip tècnic que el permet és anar fent el desenvolupament de manera segura, sostinguda i amb una miqueta de muscle tècnic, l'acabes fent i si te'l pots gestionar a nivell, o sigui que tingui cost molt baix i tens clients recurrents, perquè un cop tens un software que et funciona i el tens a mesura i tot això, tens un bon servei, no canvies mai, el software de facturació és molt difícil de canviar, és un negoci bastant interessant, val? Costa molt d'arrencar, costa molt de vendre, però si tens la confiança a 3-4 clients i amb els anys, poc a poc, en vas sumant algun altre perquè pel boca a orella o perquè li poses el logo a la factura i l'altre ho veu i té aquesta viralitat in-app que sempre comentem, doncs està bé. És un tipus de negoci que sempre existirà. O sigui, les factures no desapareixen mai, els pagaments no desapareixeran mai. Per tant, és un sector que si bé està molt poblat, val? I no té cap tipus de sentit crear un nou software pel qual hauràs d'aixecar 50 milions de venture capital, intentar ser el número 1, no, pot ser el player 370 i t'anirà bé igualment. Val? El que has de tenir és un equip molt reduït i que generalment doncs això sol ser un parell de persones extremadament tècniques que salpiquen ells i fan bootstrapping i cobren lo suficient o van combinant-ho amb consultoria o inclús fent adaptacions a cada client, val? Amb una estratègia de marca blanca, i pots tenir negocis molt ben parits. No és facturació, però, per exemple, a Marsbase tenim un client que el que s'ha fet directament és un ERP per a empreses del sector de les assegurances des de zero, que dius, hòstia puta, si és un software que té gairebé 20 anys, però se'l va picar un tio, bàsicament, que va aprendre a programar amb això i li va prou bé. Té clients molt grans, en té molt pocs, però són contractes molt grans, el té perfectament adaptat a cada un d'ells i els té lligadíssims. I aleshores aquests clients no se'l trauran mai perquè és un software que el tenen tan integrat i fa el 100% de les seves necessitats i realment potser és més barat que softwares més estàndards de mercat, doncs és una bona manera de construir un negoci francament sòlid i bootstrap, que són els tipus de negocis que a mi m'agraden. Val? Per tant, no dic des d'aquí, no és consell financer, no? No és consell el de creeu-vos un software de facturació i tal, tal, però sempre és una alternativa a considerar i segurament veurem noves startups orientades a potser que sigui factura electrònica first, val? Que aleshores trauran molt, molt, molt de legacy, igual és un tipus de software que diu no, és que nosaltres ja no li diem amb tot l'altre, podran operar molt més ràpid, podran trobar un altre tipus de product market fit, seran molt més lleugers, no hauran de lidiar amb sistemes legacy, i potser tenen com idees noves o fan algun tipus de disrupció en el sistema, val? Bueno, volia comentar-ho perquè crec que veurem aquest tipus d'empreses. Malauradament jo rebré molts decks d'inversió d'empreses que són zero invertibles, però al contrari, si les aconsegueixen articular com a empresa bootstrap, jo ho veig francament sòlid perquè sempre hi ha consolidació de mercat en això, saps? Arriba un punt que tu vols treure de sobre, sempre pots anar a un partner, a un client, a una empresa més gran i vendre-li, encara que sigui per 4 duros, però són tipus de software i tipus d'empreses que es venen francament bé, es compren tot el temps aquest tipus d'empreses.
Doncs mira, et donaré encara més la raó perquè mentre parlaves he fet una mica aquesta petita recerca que hagués tingut que fer abans, perdó, però l'he fet ara, està bé també,
val.
Sobre si hi ha una aplicació d'escriptori de l'agència tributària per generar aquestes factures. I, efectivament, la hi és, d'acord? Es diu Factura E, descarga l'aplicació d'escriptorio i va per la versió 3.4. I aquí et vaig donar la raó perquè vegis com de gran és l'oportunitat, eh?
Vinga.
Vinga, eh? O sigui, perquè entenguem amb el que estem competint, eh? O sigui, crec que quan li dones el botó de descàrrega, el que fa és que t'envia a casa una capsa amb un disquet de 3,5 d'aquells i te la porta. Perquè vegis la innovació que hi ha en el producte, val? Perquè quan posa requisitos técnicos mínimos, és que clar, a veure, és que una persona de 20 anys llegint això no entén el que diu. És a dir, posa requisitos técnicos mínimos i posa Pentium 3.
Hòstia puta, no. Posa-ho a les notes de l'episodi, tio. És molt fort, això. Pentium 3.
Àlex, t'ho juro, posa Pentium 3. Una persona de 20 anys no sap què és un Pentium 3.
Una persona de 20 anys va néixer quan hi havia el Pentium 3, de fet. Si fem les mates, és probable que sigui això, perquè el 2004...
És molt probable.
No, Pentium 3 és anterior. O sigui, el 2004 jo tenia Pentium 4. Jo, quan vaig començar la uni, ja tenia Pentium 4. Diria, Pentium 3 deu ser d'abans. Jo crec que és el 2000, no?
Per tant, és a dir, aquest software és factura electrònica pel 2024, es va crear en els 90. Jo estic segur que això és compatible amb una màquina d'escriure Olivetti. O sigui, això ho poses allà i funciona, estic segur. I diu, memòria, o sigui, memòria que necessites. Diu, 128 megas. Diu, la meva nevera té aquesta memòria, entens? O sigui, tio, sí, és que és molt bèstia. És real. És que, a veure, és que no me'l vull baixar perquè no li vull fer mal al meu ordinador, però és que estic per baixar-me aquest software. O sigui, vull veure què hi ha aquí darrere, no?
Baixa-te'l, tio. Fem l'exercici. Baixa-te'l.
Hi ha una cosa que em sembla com bastant curiosa, que és que hi ha un manual i guia ràpida. És un PDF. M'he baixat la guia ràpida. Hòstia, o sigui, de ràpida només té el títol, perquè són com tot de fletxes i captures de pantalla. És la cosa més impossible del planeta. És a dir, la competència està molt baixa. Aquí hi ha una oportunitat brutal per construir aquest software, eh?
M'ho imagino. De fet, quan posa guia ràpida, si hi has de posar que és ràpida, molt malament, saps? Vull dir...
No, clar, perquè és que hi ha la lenta després, eh? Estan les dues.
I com és la normal, que té 400.000 pàgines, o què?
Ara et dic quantes té, ara mateix t'ho dic. 78 pàgines té la lenta.
Vale, vale, hòstia. Bueno, no, jo que no em llegiria ni la ràpida ni la curta, perquè això és una cosa que anirà 100% subcontractada. I ja et dic, sí, farem tots els esforços, evidentment, amb els vells per integrar-ho abans possible o per tenir-ho pel dia 1. Tenim un any per fer-ho. Vull dir que des d'aquí, servei públic, us estem avisant amb un any d'antelació. No digueu que no us hem avisat, però vull dir, no us adormiu tampoc, perquè si ho deixeu per començar-ho al gener, quedaran 6 mesos. I com ho planifiqueu al gener, s'aprovi el pressupost i trobis l'equip, no sé què, te'n vagis al març i a Setmana Santa per mig, ens plantarem a l'abril i a l'abril tots seran presses, val? Perquè no hi haurà ningú disponible per fer-ho. Per tant, no us tornarem a avisar.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.